Falten un parell de minuts per arribar al punt de les 5:40. Nosaltres comencem l'informatiu de Carrer Major. Ja ho saben, aquell que fan possible les 6 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Aquest li posarem veu des dels estudis de Radio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Duc, el control tècnic, i tenim el Raúl Escarabajal i jo mateix soc l'Aleix per des de la nova ràdio de Reus. Comencem amb una sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga Núria Besora, regidora a la posició de Montblanc, a l'oposició de Montblanc Progressa, a tornar els diners que va cobrar de més quan era regidora de govern. Molt bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. L'Ajuntament, en Josep Andreu, a l'alcaldia, va presentar un recurs el 2023 que ara s'ha desestimat. Junts per Montblanc celebra que se'ls hagi donat la raó. Ens ho explica Gemma Bufías des de Ràdio Montblanc.
Els fets van ocórrer entre finals del 2021 i mitjans del 23, quan Besora cobrava els primers mesos per una dedicació a mitja jornada a l'Ajuntament i després va passar a cobrar només per assistències. La sentència diu que no podia cobrar més del que percebia com a regidora a l'oposició i aquests diners cobrats de més els ha de tornar. La denúncia la va interposar Junts per Montblanc, partit al qual pertanyia Besora, i l'acusava de transfuguisme. Marc Vinya, portaveu de Junts per Montblanc, i Núria Besora, regidora de Montblanc Progressa.
Només podem expressar la nostra satisfacció perquè des d'un primer moment vam dir que aquell decret d'alcaldia era il·legal, no s'ajustava a dret, que hi havia un cas de transfuguisme. El Tribunal Contenciós Administratiu ens va donar la raó i ara, després del recurs que es va presentar en el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que teníem raó.
Evidentment, a partir d'aquí, que si el tràmit que es realitza dins l'Ajuntament doncs no és el correcte, això no forma part doncs, de la meva decisió, al final jo faig el que se'm diu. No? No em considero trànsfuga? No, ho repeteixo. Jo a dia d'avui segueixo amb la candidatura de Montblanc Progressa sota el paraigua del president Puigdemont i, per tant, no m'he mogut d'enlloc.
Abans de les eleccions del 2023, una sentència ja va obligar Besora a tornar part dels diners cobrats i va ingressar 16.000 euros. Besora assegura que tot aquest tràmit s'ha fet en contra de la seva persona, mentre que Junts per Montblanc renuncia a les costes que els ha de pagar l'Ajuntament i insten el grup de Besora a assumir aquest cost.
Moltes gràcies, Gemma Bufies, per aquesta crònica que ens arriba des de Ràdio Montblanc. Per cert, des de l'Ajuntament ja estan calculant la xifra que va percebre Núria Besora i s'informarà en les properes setmanes. Seguim amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que aquest dimecres ha tingut un ull posat aquí al sud de Catalunya, i és que ha ratificat que el càncer d'un extreballador de la petroquímica de Repsol de Tarragona tenia origen laboral.
La sentència ha desestimat els recursos de l'empresa i la mútua Fraternitat Murpresa i ha certificat que la malaltia que patia l'exempleat, un linfoma de Hodgkin, es va contraure a conseqüència de les tasques que desenvolupava durant la seva jornada laboral, ja que estava exposat al benzè, un element cancerigen. El col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, ha recordat que l'entorn laboral de la petroquímica tarragonina és d'alta complexitat i elevat risc per a la salut, i ha assenyalat que les empreses estan obligades a extremar les mesures de seguretat i prevenció. La sentència, a la qual ha tingut accés la CN, apunta que el treballador va estar exposat a diversos agents químics, especialment el benzè, durant diversos períodes entre juliol del 2009 i octubre de 2019. També cita l'informe de la Inspecció de Treball que acreditava la presència d'aquestes substàncies. L'octubre del 2023, un jutjat de Tarragona ja va certificar l'origen laboral del càncer d'aquest extreballador.
I el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, assegura que les universitats són una palanca clau pel desenvolupament del país.
Ens en dona més detalls des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El rector de la URB, Josep Pallarès, ha dit al programa Reus de cara de la nova ràdio de Reus que les universitats són una palanca clau per al desenvolupament del país. Pallarès ha defensat que invertir en universitats és sinònim d'incentivar el talent i la innovació, essencials per la creació d'empreses tecnològiques i el progrés territorial. Escoltem-lo.
Que la universitat tingui un pressupost de 1.000 milions, sistema universitari, 1.300, 1.400, 2.000 milions, l'1% del PIB que marca la LOSU, no és aquest l'objectiu. És la palanca per poder tenir doncs, el talent a nivell de formació que necessiten les empreses per poder-se implantar a nivell territorial, és la palanca que es necessita per poder generar coneixement de forma que puguem crear empreses de base tecnològica, empreses que siguin innovadores, creant noves valor afegit. Per tant, no és que les universitats necessiten diners per fer més coses elles, sinó que nosaltres som una palanca, nosaltres formem part de la solució.
Per la seva banda, el CEO de Star Sud Studio, Marc Arza, ha afegit que sense el talent que genera la universitat, moltes de les activitats empresarials de la regió no serien possibles. Ha explicat que la presència universitària ha estat clau per transformar el territori, no només per a la formació de professionals, sinó per les connexions amb docents, projectes d'innovació i centres tecnològics.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica que ens arribava des de Reus. El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona marca un punt d'inflexió en la digitalització del sector sanitari amb la signatura d'un acord pioner amb Yamalítica, una plataforma d'intel·ligència artificial especialitzada en la gestió de documents mèdics. Aquesta col·laboració permet reduir fins a un 40% la càrrega administrativa dels metges, alliberant temps per a la cura directa dels pacients.
El president del col·legi, el doctor Sergi Boada, destaca la importància d'implantar solucions tecnològiques per combatre la burocràcia que sovint limita la tasca assistencial i el tracte amb els pacients.
Per primera vegada, jo crec que el primer col·legi de metges que podem anunciar això, aquest acord per oferir als nostres col·legiats una eina que el que fa és humanitzar la medicina, és a dir, una eina de suport al metge que ens permetrà dedicar-nos més al pacient, descarregar-nos fins a un 40% de càrrega administrativa i guanyar també eficiència en aquest terreny.
Per la seva banda, el doctor Frederic Llordax, CEO i cofundador de Yamalítica, ha explicat que la plataforma utilitza reconeixement de veu i processament del llenguatge natural per transcriure converses mèdiques en temps real i generar documents automàticament. Més enllà dels beneficis tecnològics, el conveni entre el Compt i Yamalítica contempla descomptes i avantatges per als col·legiats al Compt, així com formació contínua i suport tècnic especialitzat per garantir l'integració òptima de la tecnologia en la pràctica mèdica.
Ens endinsem ara en el bloc de notícies de caràcter local encapçalades per l'etapa del Tour que començarà al centre de Tarragona.
L'alcalde Rubén Viñuales ha avançat aquest dimecres que l'inici serà al centre de la ciutat. És una crònica de Guillem Camps des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Es comencen a conèixer els primers detalls de la segona etapa del Tour de França 2026 que arrencarà a Tarragona. L'alcalde Rubén Viñuales ha avançat aquest dimecres que l'inici serà al centre de la ciutat i que el recorregut inclourà un itinerari d'aproximadament 6 quilòmetres per indrets icònics de Tarragona. Viñuales ha detallat que s'ha trobat un punt d'acord amb l'organització de la Ronda Francesa perquè l'etapa pugui arrencar al centre tot complint amb els requeriments d'espai i logística del Tour.
El requeriment d'aquest village que diuen ells, amb tot aquest de logística, podia ser un problema per ubicar-ho i ser al centre de la ciutat. Però hem trobat la solució, que estarà al centre de la ciutat, que reuneix tots els requisits de seguretat, d'espai, de logística, en el sentit més ampli de la paraula, i que permet que sigui al centre de la ciutat.
A més, l'alcalde ha explicat que el lloc proposat per l'Ajuntament per començar l'etapa finalment serà un punt de pas, de manera que totes les parts s'han vist beneficiades. També ha avançat que els ciclistes sortiran de la ciutat per la Via Augusta. Aquest matí, el Vall ha presidit una reunió amb el director del Tour de França, els cossos policials, la delegada territorial d'Esports de la Generalitat i representants de la Diputació per definir el traçat, tot i que ha puntualitzat que encara queda alguna reunió per definir l'itinerari definitiu.
Moltes gràcies, Guillem, per aquesta crònica que ens arriba des de Tarragona. Seguim allà, on el 2031 és l'objectiu per fer realitat el projecte de l'Acròpolis de Tarragona.
El 2031 farà 700 anys de la consagració de la Catedral de Tarragona, una data prou rellevant perquè l'arquebisbat es marqui l'objectiu d'estrenar aleshores el nou projecte cultural i turístic anomenat Acròpolis. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Ricard Lahoz.
En una entrevista al programa Bon Dia Tarragona, l'impulsor del projecte, Andreu Muñoz, fa el recorregut dissenyat que comença al Roqueral i Torroja com a zones d'estacionament i continua pel pàrquing Jaume I, que seria un espai d'informació als visitants. La visita pròpiament començaria al Museu Bíblic i al Refugi de la Guerra Civil, seguiria pels jardins i la capella de Santa Tecla la Vella i accediria a una zona desconeguda fins ara, la sala axial del Temple d'August. La visita culminaria en un museu diocesà renovat i ampliat, el sobreclaustre i acabaria a la pròpia catedral. Muñoz diu que l'objectiu és reordenar el relat cultural de la ciutat explicant als visitants els seus 2.300 anys d'història. Admet que és un projecte ambiciós, de país, que pot suposar un salt endavant molt important per Tarragona i creu que cal aprofitar una data simbòlica per a la catedral.
Tenim davant nostre una data per a la ciutat i el territori, diria que pel país, que és fonamental. 2031, perquè seran els 700 anys de la consagració de la catedral primada i metropolitana de Tarragona. I a mi em dona la impressió que quan arribés aquesta data tan important, hauria de ser el moment que nosaltres poguéssim oferir tot aquest projecte, aquesta acròpoli, de forma ordenada i ja activa.
El projecte de l'Acròpolis pot suposar una inversió d'uns 10 milions d'euros i els promotors busquen la complicitat de les institucions. En aquest sentit, Muñoz qualifica de molt profitosa l'entrevista recent del president Salvador Illa amb l'arquebisbe Joan Planelles. Un dels objectius és que l'arquebisbat formi part del Consorci per a la Gestió del Patrimoni de Tarragona.
Moltes gràcies, Licar, per aquesta crònica. Un últim apunt d'aquesta ciutat, i és que la plaça Corsini serà la seu dels Premis Gastronòmics i Adunosa.
Tarragona rebrà aquesta cinquena edició dels guardons que busquen els millors talents joves de les quatre províncies catalanes i, per primer cop, també d'Andorra. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona Maria Prat.
La plaça Corsini acollirà dues fases dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, el cap de setmana del 5 i 6 d'abril. Tarragona rep aquesta cinquena edició dels guardons que busquen els millors talents joves de les quatre províncies catalanes i per primer cop d'Andorra. Dissabte al matí se celebraran les semifinals de cuina i de sala amb 7 alumnes en cada categoria. Només hi participarà Tarragona, Lleida i Andorra. Segons els xefs Pep Moreno i Jordi Parés, l'edició se centra en la cuina medieval, però amb la condició que hauran de treballar el peix blau de Tarragona. A la tarda, aquests mateixos xefs oferiran exhibicions obertes al públic de caràcter solidari a favor del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. La consellera de Comerç, Montse Adán, destaca el compromís del Camp de Tarragona i en especial de la ciutat amb la gastronomia de proximitat. Organismes com el Mercat de Tarragona són un referent en productes frescos.
No és una casualitat, sinó és una conseqüència de la importància que té el nostre territori en la matèria gastronòmica i en els productes frescos i de proximitat i l'aposta decidida que fa la nostra ciutat, com dèiem, per aquesta cultura gastronòmica. Perquè Tarragona i tot el seu territori, també el seu mercat que avui ens acull, és un referent gastronòmic, un veritable tresor culinari que també reflecteix la riquesa històrica i cultural de casa nostra.
El diumenge 6 d'abril al matí es disputarà la final, on 20 alumnes competiran pel Premi Social Josep Lluís Rull en cuina i sala, que distingirà els millors de Catalunya.
Moltes gràcies, Maria Prat, per aquesta crònica de Tarragona. Passem a Reus, on el cementiri general torna a obrir les seves portes a la cultura amb el cicle Primavera al cementiri, que enguany arriba a la seva tercera edició.
Durant els mesos d'abril, maig i juny, els serveis funeraris Reus i Baix Camp han programat xerrades, conferències, concerts i visites guiades amb l'objectiu de posar en valor el ric patrimoni històric i emocional d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Entre les activitats destacades hi trobem una conferència sobre la batalla de l'1 de març de 1838, una xerrada sobre els rituals funeraris catalans i una altra sobre el dol. També s'hi oferirà un concert amb arpa a càrrec d'Anna Amigó i una visita guiada especial el 22 de juny. El cementiri, reconegut com el millor de l'estat l'any passat, es reivindica com un patrimoni viu que connecta passat, present i emocions.
I en esport, sota bomb per les activitats esportives que ofereix l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per Setmana Santa.
L'àrea d'esports de l'Ajuntament organitza aquestes activitats per infants i joves del 14 al 17 d'abril. Ens ho explica des de Ràdio L'Hospitalet, Iris Rodríguez.
Per fomentar la pràctica d'esport i donar suport a les famílies durant la Setmana Santa, l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat diverses activitats adreçades als infants i joves del 14 al 17 d'abril. La proposta inclou dues activitats diferents cada dia de la setmana en horari de matí per als més petits, jocs variats, tallers i sortides, i per als més grans diversos tipus d'esports com raqueta, natació, escalada o senderisme. Yolanda Marquès és la regidora d'Esports.
Contem amb un munt d'activitats esportives i lúdiques per a que els nostres infants puguin gaudir i puguin desenvolupar la part més psicomotriu en aquesta setmana, no, de vacances que tenen, i també aquesta part social que es poden relacionar amb els seus companys. El que intentem fer també és posar uns horaris on la conciliació familiar sigui favorable.
A més, l'Ajuntament ha signat un conveni amb la Lliga d'Afectats Reumatològics i Discapacitats de les Comarques de Tarragona per dur a terme durant la Setmana Santa l'activitat del programa No passis de roda.
Moltes gràcies, Iris, per aquesta crònica que ens arribava des de l'Hospitalet. El Pavelló Olímpic de Reus acollirà el proper 18 d'octubre l'esdeveniment de motocross freestyle a nivell mundial, el Freestyle World Tour.
Aquest espectacle oferirà acrobàcies i salts de més de 15 metres d'altura i fins a 30 metres de distància, amb la participació de pilots internacionals com Dani Torres, Pedro Moreno i Guillem Navas. Els espectadors podran gaudir de trucs com el Cliff Challenger, Bar Attack i el Backflip. L'espectacle comptarà amb un muntatge d'efectes especials, incloent explosions i llums.
I en cultura destaquem que l'actriu i escriptora Estel Soler entregarà la primera rosa de l'any per la Setmana Medieval de Montblanc.
Serà l'acte que donarà el tret de sortida a la 38a edició de la festa el dia 20 d'abril, en plena Setmana Santa. Ens en fa la crònica la Gemma Bufías des de Ràdio Montblanc.
La 38a edició de la Setmana Medieval de Montblanc arrencarà el proper 20 d'abril amb l'acte de la primera rosa de l'any per part d'Estel Soler, actriu i escriptora que recentment ha guanyat el Premi Ramon Llull de Literatura. L'entrega de la Rosa de Sant Jordi a la princesa, però, es farà el dia 23 d'abril, com és habitual. Matías Martí, president de l'associació Setmana Medieval de Sant Jordi.
Aquest any, la Diada de Sant Jordi, ens cau tot just passar la Setmana Santa, fet que ens ha obligat a començar la festa passat Sant Jordi, poc habitual en aquest cas. Ens hem vist amb l'obligació de començar la nostra festa en plena Setmana Santa. Quina gràcia tindria entregar la primera rosa de l'any passat Sant Jordi. No vull poder anunciar que la persona que farà l'entrega de la primera rosa de l'any a la Vila de Montblanc és l'actriu i escriptora Estel Soler de Casa d'Allà.
Entre les novetats del programa d'enguany destaca el nou emplaçament del torneig medieval nocturn. Es recupera l'espectacle Just i Honor i l'entrada reial. Les entrades dels espectacles de pagament ja s'han posat a la venda, excepte les del sopar reial, que es podran comprar a partir del pròxim dimarts 1 d'abril.
Moltes gràcies, Gemma, per aquesta crònica des de Montblanc. Castellvell del Camp es prepara per viure una vetllada musical molt especial, amb la visita del reconegut cantautor algarès Àngel Maresca, conegut com l'Obarber de l'Alguer. El proper dissabte 29 de març a les 8 del vespre a l'església de Sant Vicenç Màrtir acollirà aquesta actuació, que serà una de les dues úniques que oferirà Catalunya.
Amb una trajectòria marcada per la defensa de la llengua i la cultura catalanes, Maresca manté viva la tradició musical algueresa, fins i tot des de la seva barberia, on les melodies tradicionals conviuen amb les tisorades. Acompanyat també pel cantautor i guitarrista algerenc Claudio Gabriel Sana, Maresca presentarà el seu darrer projecte discogràfic, Retrobament, un treball que celebra tant la seva carrera musical com la tradició oral de l'Alguer. L'actuació, que arribarà com a cloenda de la Primavera Cultural de Castellvell, té un preu d'entrada de 10 euros i les localitats es poden adquirir a través de l'aplicació eAgora o bé per la pàgina web.
I un últim apunt cultural, i és que l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona ha posat en marxa l'activitat Passejades en Família per la Tàrraco Romana, que van començar el passat diumenge 16 de març i duran fins al 15 de juny. Aquest projecte té l'objectiu d'oferir una activitat perquè les famílies comparteixin temps de lleure de qualitat i també amb propostes socioeducatives perquè coneguin, doncs, el territori i reforcin els hàbits saludables. Amb aquesta última informació posem el punt final al carrer Major d'avui. Tot i així, la setmana continua i tornarem dijous, com sempre, a partir de les 4 de la tarda amb Toni Mateus i companyia. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dimecres. Vagi bé, adeu.